Franca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I els seus suports habituals, naturalment. El Toni Olivella, que porta tots els comandaments, el Marc Pujol, que li dona un cop de mà perquè la cosa no és fàcil, i la Goretti Martínez, que ens porta tot el tema de les internets i les xarxes i tot això, i la web de Ràdio Vilafranca pel que fa a aquest programa, que, com ja sabeu, explora i intenta explicar una mica, amb unes històries breus, explica una mica cinc fets de la setmana que tenim pel davant, no? Però sempre comencem amb una cançó. I com que normalment fem històries curtes, vam trobar una cançó dels Glaucs que es porta per títol Històries Curtes, i mira, ens sembla que, a més té una mica de ritme, doncs vinga, va, comencem amb els Glaucs, Històries Curtes.
Hey da hum de giri giri gam gam hey da giri giri gam de giri giri gam gam hey da 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 giri giri gam g
14 de març de 1883, el dia que a Londres mora el filòsof alemany Karl Heinrich Marx, Karl Marx, vaja, el fundador del marxisme. Repassem la seva vida, que té moltes coses interessants. De fet, ell és fill d'un dels 7 fills d'un advocat jueu, Heinrich Marx, que burgès, partidari de la Il·lustració, d'idees liberals, etc., que, direm-ne, li inculquen els principis de la cultura i l'interès per la saviesa, no? De fet, el 1835, quan ell té 17 anys, l'envien cap a la Universitat de Bonn, on, en principi, cursa la carrera d'Humanitats. I estarà un any, però això de cursa la carrera d'Humanitats, en principi, té el seu sentit, perquè el noi es dedica més a la vida estudiantil. De fet, durant aquest any té un duel, i, a més, un dia el porten a la presó borratxo, i per haver trencat coses anant borratxo, i es fa membre d'un club de discussió i tal. Per tant, és un any que després Marx procurarà borrar de la seva vida. I, de fet, l'any següent agafa el petat i se'n va a la Universitat de Berlín. Abandona, diríem, l'estudi de les humanitats per estudiar lleis i filosofia. Allà fa amics i es troba una nòvia, la Jenny von Westphalen, que és d'una família de funcionaris i de la qual s'enamorarà bojament, però que la família no l'acceptarà mai. Però bé, això és menor. En aquell moment s'ha produït un fet substancial en el corrents de pensament d'Alemanya, i és que mor Hegel, el revolucionari per excel·lència, i l'ambient universitari es divideix, no? Hi ha posicions diferents, i el Marx s'apunta al grup de seguidors de Bruno Bauer, que és partidari de les idees més progressives i més democràtiques de Hegel en contra dels altres. Bé, Marx confia que la societat canviarà molt, confia que canviarà i tal i qual, però té un amic que li ensenya, diu, escolta, mira, t'ensenyaré la realitat dels obrers i dels pobres i tal, i quan veu tot això, el Marx, que està a punt de presentar la tesis doctoral, modifica les seves idees, presenta la tesis doctoral, que, bueno, li donen un premi cum laude i li permet entrar a la Gaceta de Renània, un diari on les cròniques parlamentàries ja comencen a fer ressò, perquè són cròniques parlamentàries molt, molt crítiques, diguem-ne, amb el poder de recolzament dels moviments obrers i del socialisme utòpic, etc. Fins al punt que la censura d'aquella regió de Renània, doncs, intervé en el diari i l'obliga a dimitir i tanca el diari. Llavors, ell què fa? Diu, bueno, doncs em dedicaré a la meva nòvia, es casa amb la Jenny aquella d'abans i se'n van a París. I se'n van a París perquè diu, aquí no tenim res a fer, París ara hi ha aires de llibertat, i allà coneixerà el seu alter ego, el Friedrich Engels, que junts faran tota l'obra, encara que després la fama se l'emporti Marx, no? Ell continua fent articles, i de fet els fa des de París, però com que ja hi ha la difusió dels diaris a nivell més o menys europeu, doncs Prússia pressiona el govern francès i el Marx, doncs, ha d'agafar el petat i se n'ha d'anar a Brussel·les 2 anys amb el Engels, el Malengels al costat, i comencen a formular el que serà el materialisme dialèctic, no? El 1847 se'n va a Londres perquè l'ha connectat una societat secreta anomenada la Lliga dels Justos, alemanys emigrats tots, que li diuen, escolta, redacta els estatuts de la societat. Ell fa uns estatuts on per primera vegada formula el seu concepte de lluita de classes i el presenta com el manifest comunista que després es farà famós, no? I això lliga amb una colla de revolucions populars que es van produint per tota Europa, una inquietud, fruit d'una inquietud, i aleshores Marx, quan ha fet aquest manifest, ha creat aquesta societat, ha fet això, doncs Marx es converteix en un activista que va a París, després va a Alemanya, però, en el fons, fracassa tota aquesta història, i Marx ha de tornar a París, i a París ja l'esperen i l'expulsen cap a Londres. Aleshores, ell arriba a Londres i sobreviu durant 6 anys amb una ajuda precària. Se li moren 2 fills, de fet, de gana. Se li moren 2 fills de gana, i està en vida precària durant 6 anys, aguantat només per Engels, que en tant li envia 4 quartos, fins que el 1851 el New York Tribune, un diari d'Estats Units, el fa corresponsal, i durant 11 anys viurà d'aquests articles, en publicarà més de 500, entre ell i Engels, però Engels no surt als papers, mentre comença a escriure el que serà la seva obra, El Capital. El Capital, que tindrà 3 volums, que el primer s'editarà en 1867, i que els altres 2 ells els deixarà incomplets i els completarà i publicarà Engels. El 1864, a Londres, es crea l'Associació Internacional de Treballadors, el que després serà la Primera Internacional, que invita a Marx, igual que van fer aquells de la Lliga dels Justos, a redactar els primers documents, els estatuts i tot això, que es convertiran en una mena de guia intel·lectual. El 1869 la cosa triomfa, ja té un munt d'associats i seccions a molts països, però és poc coneguda aquesta obra, aquests estatuts i aquests principis ideològics a nivell d'Europa. Afortunadament, hi ha l'aixecament per la Comuna de París, el 1871, que agafarà el capital com a base teòrica d'aquella experiència de dictadura del proletariat, i amb això s'escamparà per tota Europa. Mentrestant, a dintre de la Internacional, ja han aparegut els dos sectors. El sector marxista, encapçalat, o comunista, encapçalat per Marx, i el sector anarquista, encapçalat per Bakunin, que al Congrés de l'Haia de 1872 arriben a les mans i els marxistes expulsen els anarquistes, que se'n van i funden una d'això. La Primera Internacional no acaba de funcionar, però no hi ha problema, arribarà una segona, una tercera i una quarta internacional que aniran mantenint les doctrines de Marx, que ell, malalt i desenganyat, morirà a Londres, com dèiem, el 14 de març de 1883. 15 de març, recordarem la primera de les abdicacions que va fer el tsar de Rússia, Nicolau II, en concret, doncs, el 15 de març, però de l'any 1917, i que va donar lloc a la Revolució Comunista i a la creació, al final de tot, de la Unió de Repúbliques Soviètiques Socialistes, és a dir, la URSS de Lenin. Però dic la primera abdicació, ara us ho explicaré, perquè aquest noi, el Nicolau II, l'últim tsar, l'últim emperador de Rússia, era una mica tímid. Bueno, més que tímid, era una mica poca pena. Era una mica allò... Poc, era un rat, era meticulós, però era molt tímid, era molt romàntic, era idealista i era pacifista, cosa que per un emperador que ha de lluitar contra la revolució bolxevic no és fàcil. Tot perquè de petit, doncs, el van educar pràcticament com un nen, perquè d'alguna manera el seu pare no se n'en cuidava i el seu avi, doncs, d'alguna manera el tractava... Això, com un nen, diguem-ho així. Ell, doneu-li música, doneu-li teatre, doneu-li un ambient familiar, era un pare extraordinari, i deixeu-lo navegar amb el iot imperial. Però ell preocupar-se de les coses de l'Estat i tal, doncs mai li havia agradat. I clar, arriba un moment, després del període de canvi de segle, el 1900 i poc, quan assassinen l'arxiduc d'Àustria i comença la Primera Guerra Mundial, ell és molt amic i és mig parent de l'emperador Guillem d'Alemanya, no? I ràpidament els eslaus, la gent de Centre Europa, li diuen, escolta, defensa'ns perquè aquests alemanys ens volen massacrar. I ell ho intenta, i li diu a l'emperador alemany, home, potser que no siguis tan dur, potser que... Però la guerra acaba esdevenint inevitable. I per tant, els exèrcits russos es posen en contra d'Alemanya, van a la frontera i es comencen a barallar. Però clar, un exèrcit mobilitzat, però manat per un senyor que no creu en la guerra, que està més per escoltar música que no pas per fer plans militars i tal, i, bueno, una palissa absolutament total. Mentre estan a la guerra, mentre ell està al front, a la capital, a Sant Petersburg, la seva dona, que, per cert, és alemanya, o era alemanya, fa flirteja, diguem-ne, Rasputin, no flirteja en el sentit actual, sinó que es deixa manar per Rasputin. I, per tant, resulta que el govern interior va de mal en peor, que diríem, no? Clar, què passa? Que els nobles de la zona, doncs, diuen, escolta, aquest paio Rasputin és una mala influència per la reina, i, a més a més, per la Sarina, i, a més, ens fa anar tot el país de corcoll, no? I què fan? Acaben assassinant-lo. Amb això de l'assassinat de Rasputin, el dia 16 de desembre de 1916, comença a entrar tot en crisi. La gent es comença a revoltar i la Duma, que seria el Parlament, per dir-ho així, el Parlament forma un govern provisional que lidera en Kerensky i que, bueno, intenta salvar els mobles. En Kerensky és un revolucionari, però és un revolucionari modern. No ho aconsegueix i el febrer de 1917 esclata la revolució, dit altrament de febrer, no es podia dir de cap més manera, que busca o que reclama l'abdicació del tsar. I el tsar, el 15 de març de 1917, decideix abdicar. Però què passa? Que ell abdica en el seu fill, un fill que encara és menor d'edat, que a més és hemofílic, que a més té molt poca salut i tal, i aleshores l'home s'ho repensa i diu, escolta, no, retiro el que havia dit i torno a abdicar, i abdica el dia 20, però per comptes d'abdicar en el seu fill, abdica en el seu germà, Miquel. Aquest germà Miquel diu, sí, home, ara jo m'haig de fer càrrec d'això, diu, escolta, jo no em vull saber res. I com que no queda ningú més, la dinastia s'acaba i s'implanta a tota la Rússia tsarista, s'implanten els soviets, que és la manera de governar que tenien aquests revolucionaris. Clar, què passa amb ell? El primer que fan és detenir-lo, el porten a Sant Petersburg i el confinen allà a Sant Petersburg. El Kerensky, que és el president de govern de moment, intenta buscar-los una sortida per sortir a l'estranger, fins i tot es posa d'acord amb Alemanya perquè Alemanya demani, exigeixi que les converses de pau les presideixi l'emperador per tornar-li a donar protagonisme. En el fons, els alemanys el que no volen és que la revolució bolxevic entri en el seu territori, però bé, en qualsevol cas hi ha diferents intents per donar-li vista, personalitat, al Nicolau aquest, però el noi diu que no. Bueno, i el Lenin arriba a Rússia i quan veu la situació s'emprenya, no? S'emprenya, fot fora aquest el Kerensky, fot fora el president del govern, tot el poder als soviets, i agafa la família i la transporta als Urals. I un cop allà als Urals, també continuen els tinglados per veure de salvar-lo, arriba un dia que se n'afarta i diu, escolti, a veure, el 4 de juliol del tren del 18, el 4 de juliol del 18, em canvia els soldats que vigilen a l'emperador, al tsar, i el dia 13 els hi diu, escolta, aquest fuselleu-lo, i evidentment el fusellen, el cremen en calç viu, amb ell i tota la família, eh? Amb la qual cosa s'acaba la dinastia i entra la Unió Soviètica.16 de març de 1978, el dia que a Roma és segrestat el president dels demòcrates cristians italians, Aldo Moro, que uns dies després, un parell de setmanes després, serà assassinat. Qui era Aldo Moro? Bé, Aldo Moro, de fet, era fill d'un inspector escolar i d'una professora que vivia a Milà, però que va anar a estudiar dret a la Universitat de Bari, on l'any 1941 ja era professor de filosofia del dret i política colonial, després de dret penal, etc., però que finalment va anar a parar a la prestigiosa Universitat La Sapienza de Roma. El 1935, molt abans de tot això, quan encara era estudiant, ell es va incorporar a la Federació Catòlica d'Estudiants Universitaris Italians de Bari, que és on ell feia els seus estudis, no? Amb el suport, curiosament, d'un personatge que després resultaria molt important, Giovanni Battista Montini, el futur Pau VI, el futur papa Pau VI, sí, és ell, el van triar president d'aquesta associació i s'hi va mantenir fins al 1942, quan va haver d'anar a lluitar a la Segona Guerra Mundial. Però ell ja estava ficat una mica en totes les qüestions polític i econòmiques, i el 1943 fa un document de planificació econòmica que, quan es creï la democràcia cristiana, serà la base. Fruit d'això, ell decideix entrar en política, però d'entrada era una mica proper als socialdemòcrates, diguem-ne, al Partit Socialista Italià, però al final va veure que va conèixer De Gasperi, va conèixer Fanfani, que eren dos grans líders demòcrates cristians, antifeixistes, i es va apuntar a la Democràcia Cristiana, que es va ser creada precisament el 19 de març de 1943, quan ell doncs va fer aquell paperó, aquells documents que dèiem i tal, i va entrar a la Democràcia Cristiana. No va tardar gaire en pujar com l'espuma. El 1946, tres anys més tard, era ja vicepresident de la Democràcia Cristiana, era un home molt competent, molt, molt intel·ligent i tal, i el partit el va triar perquè en aquell moment es redactava la Constitució italiana, s'havia acabat la guerra, s'havia de redactar la Constitució, i va ser un dels representants de la Democràcia Cristiana en aquesta Assemblea Constitucional. A l'any 1948, com era d'esperar amb un personatge d'aquesta carrera, ja va ser nomenat viceministre d'Afers Exteriors del gabinet de Gasperi, i dintre del que era la Democràcia Cristiana, ell defensava o va crear una facció, un corrent, ara en diríem, Iniciativa Democràtica, que intentava aportar els valors de l'esquerra dintre de la Democràcia Cristiana. El 1953 torna a ser elegit per la Cambra de Diputats i passa a ser president del grup parlamentari. Però, clar, no es pot desaprofitar, i el 1955, dos anys més tard, ja tenim el president Cegni que el crida i que li diu: escolta, vull que siguis ministre de Justícia. El 1957, com que canvia, els presidents de govern canviaven cada dos per tres, el crida a Donizoli i li diu: escolta, vol ser ministre d'Educació? Fanfani li diu: escolta, continua de ministre d'Educació, i de fet ell comença a introduir, és el que introdueix l'educació cívica a les escoles. Però a les eleccions de 1963 es veu que els demòcrates cristians estan bastant, bastant dividits, perquè els socialistes han deixat d'estar alineats amb la URSS i s'han fet una mica de centre-esquerra, per dir-ho així, i proposen un pacte amb els demòcrates cristians. El Fanfani rebutja ser el primer ministre i ell es manté al davant del partit, mentre els altres es van estocinant. Però quan finalment el Congrés del Partit Socialista Italià aprova l'entrada del govern i diuen: bueno, doncs val, nosaltres farem ministres, farem la coalició, dimiteix el president Leone i Moro és quasi obligat, quasi bé obligat a ser el nou primer ministre, però ho farà amb molta empenta i encetant una colla de reformes socials de totes aquestes coses. Però habitatge, pensions, etc. Però com que l'any 64 li rebutjaran la llei del pressupost del Ministeri d'Educació, llavors dimitirà. Dimitirà. També dimitirà el president Cegni, el que el vindria darrere d'ell, el president Cegni, i aleshores ell intentarà que s'hi posi un president d'esquerres i aconseguirà finalment que el socialdemòcrata Saragat sigui elegit president. Ell tornarà a ser ministre d'Afers Exteriors, anirà fent i tal. Però resulta que l'any 76 allò anirà més lluny, perquè no serà ja el Partit Socialista el que dirà que s'ha d'entrar en el govern, perquè Itàlia està absolutament fet un fàstic, sinó que són els comunistes. Berlinguer, l'Enrico Berlinguer, trenca amb el Partit Comunista de Moscou i convoca el Partit Comunista Espanyol i el francès a crear el moviment de l'eurocomunisme, que, bueno, finalment donarà recolzament al govern, i el govern es plantejarà tot això. Però amb aquestes coses arribem al dia 16 del 3 del 1978, el 16 de març, tal dia com avui, que el senyor Aldo Moro doncs va cap al Parlament perquè allà han de donar el vot de confiança al nou govern de centre-esquerra recolzat pels comunistes de Giulio Andreotti. Va amb dos cotxes, ell va amb un cotxe, l'escolta va amb un altre, i un comando de les Brigades Roges el deté, els atura, mata els cinc guardaespatlles i amb ell els segresten. El tindran segrestat durant dos mesos, en el qual enviarà cartes a la família i totes aquestes coses, fins i tot el papa Pau VI, que havia sigut amic seu d'això, però es mulla, però es neguen a negociar, el govern es nega a negociar. Les brigades proposen alliberar Moro a canvi que ells alliberin una colla de detinguts que tenen, de presos, però no hi ha d'això. I al final diuen que, bueno, que no volen negociar, i les Brigades Roges decidiran assassinar Moro, el posarà dintre d'un cotxe, li diuen que es tapi amb una manta perquè l'han de portar a un altre lloc, però a l'hora de la veritat, quan està tapat amb la manta, li foten 10 trets, deixen el cotxe tirat allà, ells desapareixen i Itàlia es desperta amb les imatges aquelles terrorífiques de l'Aldo Moro a dintre del cotxe aquell de l'R4 vermell.
Arrivederci Roma, goodbye, au revoir. Llevo la nostalgia de tu cielo, de tu dulce vino de Castelli, como el verde de los pinos, ay de mí. Arrivederci, Roma. Adios, goodbye, au revoir. Todos son recuerdos que me matan de aquella juventud enamorada. Yo quería amor y ella decía siempre no. Quiero caminar las mismas calles, quiero suspirar las mismas penas, volver a besar los mismos labios, ay de mí. Puede que algún día vuelva a verte, volver a enamorarme de tu fuente, cumplir el juramento y vivir siempre junto a ti.
Cinc a la setmana. Amb Francesc Morgades.
17 de març de 1958, el dia que Fidel Castro es subleva contra el règim de Fulgencio Batista a l'illa de Cuba. Fidel Alejandro Castro Ruz, fill d'uns emigrats gallecs ben situats, que estudia dret a la Universitat de l'Havana, on es gradua el 1950, però que ja de petitet mostra tendències esquerranoses fins al punt que intervé en una sublevació contra el dictador Leónidas Trujillo de la veïna Santo Domingo, cosa que fa que quan el règim de Cuba l'agafa, doncs s'hagi d'exilar a Mèxic. Al final tornarà a Cuba, s'inscriurà en el Partit del Pueblo Cubano i reprendrà l'activitat revolucionària contra la dictadura de Fulgencio Batista que s'havia implantat a la illa el 1952. Llavors és quan, el 1953 hi ha l'assalto al quartel de Moncada, que no arriba a Santiago, que no va enlloc perquè no ho aconsegueixen, però que li dona una gran popularitat i provoca una mena de revolta popular que, quan el detenen i el jutgen, ell es defensa i bueno, tothom està al seu favor. El condemnen, però, a 15 anys de presó, en farà dos a la illa de Pinos, però un indult li permetrà exiliar-se a Mèxic, on es posarà a preparar una altra acció que, vist com en les ciutats no ha triomfat, doncs ell s'apostarà per la guerrilla rural a la zona muntanyosa de Sierra Maestra, a l'Orient. I, bueno, quan ho tenen tot preparat, amb 82 homes, el grup aquell 26 de julio que es diu, agafen un iot, el Granma, i desembarquen clandestinament a la illa a finals de 1956. Lo de clandestinament és un dir, perquè sembla ser que hi va haver algun xivatasso i els pràcticament ja els estaven esperant, l'exèrcit de Batista, i només en van sobreviure 12. Però aquests 12 se'n van anar a Sierra Maestra, es van organitzar, van ampliar la seva base, les seves idees i tal, i el 17 de març de 1958, com dèiem, les forces aquestes, els soldats aquests, ocupen la ciutat de Santiago, proclamen la seva revolució contra el govern de Batista i comencen a expandir-se per la illa, caminant o anant cap a l'oest. Hem de pensar que Fidel Castro en aquell moment té col·laboradors com Camilo Cienfuegos, el seu germà Raúl Castro, i l'incorporat Che Guevara, l'argentí Che Guevara. La situació de Cuba, ple de latifundistes, corrupció i tot això, i un proletariat molt castigat, ajuda al triomf. Els pagesos els reforcen i, a més, el Partit Comunista també. Gràcies a tot això, a l'1 de gener de 1959, Camilo Cienfuegos entrarà a la ciutat, a la capital de la capital de l'Havana, i la cosa continuarà. Un Fulgenci Baptista ha fugit el dia 31 de desembre de 1958, és a dir, el dia abans. Una altra columna dirigida per Ernesto Che Guevara també s'hi acosta. Mentrestant, a la capital, Manuel Urrutia Lleó és designat president de la República i fa un govern encapçalat per José Miró Cardona, però quan el dia 8 de gener el Fidel Castro arriba a l'Havana, diu, a veure, què passa aquí? No, aquesta cosa no pot ser, fora tots aquests. Ell es posa davant del govern com a primer ministre i comandant suprem, i desapareix allò dels bones maneres. Per tant, els col·laboradors de Batista són jutjats. Bueno, hi ha tota una certa repressió que coincideix amb la reforma agrària, que ataca les hisendes estrangeres i, per tant, genera l'hostilitat d'Estats Units. Castro respon, llavors, és una política de tu em fas una i jo en faig una altra, nacionalitzant centrals sucreres, bancs, etc i tot això, i creant un exèrcit, unes milícies populars, i fent una primera declaració de l'Havana que fa que, llavors, Eisenhower decreti l'embargament comercial sobre l'illa de Cuba. El Kennedy, quan el succeeix, mantén-la d'això, organitza el famós i fracassat episodi del desembarcament a la Bahia de Cochinos, que reforça a Castro, que ja envalentonat fa una segona declaració de l'Havana l'any 1962, dient que la seva és una revolució marxista-leninista i que, gràcies al poble rus, que els hi està permetent moltes coses, entre altres, doncs, posar rampes de míssils, que ja sabeu que desencadenarà tota una crisi que s'evita a la darrera hora, quan Khrushchev diu, bueno, doncs jo m'emporto els míssils, però tu, nord-americà, cosa que normalment no s'explica, retira tots aquests que tens a Turquia i que estan apuntant a Moscou. I el Kennedy diu, bueno, vale, una cosa va per l'altra, tu treus els teus i jo trec els meus. Amb això, el paper de Castro, evidentment, puja com l'escuma, és un model pels països desenvolupats, i es fa l'amo del moviment de països no arrenglerats, i fins i tot arriba a intervenir militarment a Àfrica, les guerres d'Angola i d'Etiòpia, però quan Rússia comença a tenir crisis i la perestroika s'ensorra, Cuba s'ensorrarà amb ella.
Sí.
18 de març de 1949, el dia que a Curtiràs es funda l'OTAN. Inicialment, per només era un tractat que només havia de durar 20 anys. De fet, ja en portem bastants més. Però bé, en qualsevol cas, hem d'entendre que s'ha acabat la Guerra Mundial, la Segona Guerra Mundial. Rússia, la URSS, vaja, està absolutament crescuda perquè considera que si algú ha derrotat Hitler han sigut ells. França està tocada perquè han passat molts anys d'ocupació, Anglaterra està arruïnada, i els russos, doncs els comunistes russos, es creuen que són els amos del món i comencen a voler-ho expandir, tot això. De fet, dels anys 47, de l'any 47 a l'any 49, just quan marxen les tropes americanes, hi ha amenaces a la sobirania de Noruega, de Grècia, de Turquia, de Txecoslovàquia, on hi ha el cop de Praga, que, bueno, és... i ho rematen tot el mes d'abril de 1948 amb el bloqueig de Berlín. És a dir, fins i tot es permeten el luxe de no deixar que la ciutat de Berlín, la part de Berlín que ha quedat sota jurisdicció dels aliats, per dir-ho així, doncs faci el que vulgui. Per això, llavors, a l'any 1948, França, Bèlgica, Holanda, Luxemburg i el Regne Unit doncs comencen unes tímides converses, no? Allò per dir, escolta, i si féssim algun tracte, perquè hi signen, arriben a signar el Tractat de Brussel·les, no és el Tractat de l'OTAN encara, el Tractat de Brussel·les, que crearà una cosa que en diran l'Aliança Atlàntica, que després encara es diu de l'OTAN. Però com que veuen que els russos estan, ja dic, crescuts, llavors diuen, home, si no busquem alguna cosa més potent, no anirem bé. I comencen a tenir contactes amb els Estats Units, amb Canadà, i conviden a Dinamarca, Islàndia, Itàlia, Noruega i Portugal a afegir-se a unes converses per dir, bueno, l'article 51 de les Nacions, de la Carta de les Nacions Unides ens permet associar-nos, doncs per què no ens associem? Hi ha una gran dificultat en la integració dels Estats Units. Per què? Perquè els Estats Units a la seva Constitució tenen un paràgraf que el que diu és que no poden fer-se pactes militars en temps de pau. I llavors, bé, això com ho arreglem? Ells han començat discretament, els Estats Units amb Anglaterra, han començat a signar papers. Ja tenen signats uns papers que en diuen papers del Pentàgon, encara que després aquest nom serveix per moltes coses, que ja comença a perfilar aquesta aliança. Però, com dic, tenen aquest problema. De totes maneres, tenen un senador Vandenberg que presenta una resolució, una esmena, per dir-ho així, la resolució 239, que diu que, bueno, els pot interpretar que podem donar llum verd a l'aliança sempre i quan en el tractat es faci constar que les mesures preses en cas d'agressió a algun membre seran fruit de la lliure elecció de cada país. És a dir, que nosaltres, el Senat nord-americà és qui decidirà, i el Congrés, si entrem a la guerra o no entrem a la guerra i com entrem a la guerra i tal. Un cop aprovat això, el 18 de març de 1949, això s'aprova el tractat de l'OTAN i es signa el 4 de juny del mateix 1949 el tractat de Washington, que fixarà les bases de l'OTAN. Un cop això ja està fet, començaran nous països a voler-hi entrar. Els primers seran Grècia i Turquia, el 1952, després vindrà la República Federal Alemanya, el 1955, Espanya hi entrarà l'any 1982, i quan caigui el mur de Berlín i el comunisme se'n vagi a fer campistraus, doncs Hongria i Polònia entraran l'any 1999, i després ja el 2004 Bulgària, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Letònia, Lituània, Romania, tots voldran entrar cap a dintre. Fins i tot es dona el cas casual, la curiositat, de que l'any 1954 és la pròpia URSS, la pròpia Unió de Repúbliques Soviètiques Socialistes, la que demana entrar a l'OTAN. Naturalment, els aliats ho rebutgen, perquè... Però, de totes maneres, hi ha un moment molt crític en la vida de l'OTAN, que és el 17 de setembre de 1954, 1958, quan el general de Gaulle li agafa un atac de banyes i protesta pel paper hegemònic dels Estats Units i el tracte especial que tenen amb el Regne Unit, i demana que l'OTAN tingui una direcció tripartita amb França al mateix nivell, és a dir, França, Gran Bretanya i Estats Units, i que l'OTAN s'expansioni cap al nord d'Àfrica, on ells tenen problemes colonials. Vista la resposta insatisfactòria de l'OTAN, decideix marxar de l'OTAN. Retiren primer la seva flota l'11 de març de 1959 i crea la seva pròpia força nuclear el febrer del 1960. De fet, en resposta a això, l'OTAN se'n va de París cap a Bèlgica i ja s'apanyareu. Tot això ho arreglarà el Sarkozy, que tornarà a entrar a dintre de l'OTAN. Quan es desintegri la Unió Soviètica, l'OTAN reformularà els seus objectius i passarà a ser un organisme que s'encarrega de vetllar per la pau a tot l'hemisferi nord. De fet, participarà, curiosament, forçant una mica els arguments del tractat, participarà en un atac contra Iugoslàvia per aturar la neteja ètnica de Kosovo i després, a la invasió de l'Afganistan, enviarà forces de seguiment.
Dominen el món dues grans potències i tot un garbuix d'interdependències. Si és que els hem de creure, si és que els hem de creure, tots volen la pau. Però quan es reuneixen, però quan es reuneixen, redeu quin cacau. I mentre es dialoguen a cops de sabata, la resta del món els té per corbata. Doncs així que es troben, doncs així que es troben les dues nacions. A sobre la taula posen els canons. I l'OTAN! Narinan, narinan, narinan. Narinan, narinan, narinan. Narinan, narinan, narinan. Narinan, narinan, narinan. Ara! S'agafen pel monyo i es tiren per terra. Són com criatures que juguen a guerra.
Jo tinc una bomba, jo tinc una bomba que n'és de neutrons. No esguerra el paisatge, no esguerra el paisatge, però mata pilons.
Doncs perquè en Paparta jo tenia un missil.
Yes!
Que fotre unes cebes que matar 100.000.
Oh, yes!
Ah.
Que tiro la bomba, que tiro la bomba.
Que apreto el botó.
Ah! Mariquita l'últim.
Mariquita l'últim.
Malgrat Déu, senyor.
I l'OTAN. Narinan, narinan, narinan. Narinan, narinan, narinan. Narinan, narinan, narinan. Narinan, narinan, narinan. Botó no costa gaire d'apretar. Tot plegat pot fotre un pet com un aglà. I el que estigui al mig, i el que estigui al mig, i sense botons, l'embotonaran, l'embotonaran pels quatre cantons. Si un dia l'apreten no durarà gaire. Diu que en 5 minuts se'n va tot en l'aire. Tant si ho fan els yanquis, tant si ho fan els yanquis, com si ho fan els russos. Seran 5 minuts, però aquests 5 minuts cagarem tramusos. I l'OTAN! Narinan, narinan, narinan. 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 Narinan, narinan, narinan.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.